Bon dia i bona hora. Són les 10 del matí a la Vila de Piera. Avui, el que per nosaltres sempre serà l'hora de l'Àngels, encarem 60 minuts de programació enllaunada amb motiu del Pont de Desembre. Us oferirem una nova edició de l'Espai de Salut, aquest cop per parlar sobre l'alcohol, i tindrem el capítol de la tele a la ràdio amb el nostre company i amic Jordi Albagés, conegut a les xarxes com el Catalanet. La Sílvia ens portarà l'actualitat de la setmana de la biblioteca i a les 11, això sí, el Joan Vallès torna a pilotar la música Ets Tu per escoltar en directe les vostres peticions musicals. Avui és diumenge 7 de desembre del 2025. Som-hi!
A continuació us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola de nou, estem aquí per explicar-vos una miqueta parlar sobre l'alcohol, aquesta vegada. Recordeu-vos que la setmana del 17 de novembre es va celebrar la Setmana Sense Alcohol i bueno, és un tema força interessant. Ens acompanya la Gabriela Céspedes, que és la referent d'alcoholisme, tabaquisme del Cap de Piera. I bueno, volíem explicar-vos una miqueta, igual que vam parlar amb el tabac, l'alcohol, tot i ser legal, no deixa de ser una droga, no?, i que ens produeix dependència física i psíquica. I és un tema una mica, bueno, està molt com interioritzat, no? No és el mateix que et fumes un cigarro que et beguis una cerveseta, és algun normal, natural, però tens perjudicis a la nostra salut, que òbviament tothom sabeu, i bueno, aquí estem una miqueta per explicar-vos, no?, què et pot fer el fet de beure alcohol de forma continuada. Sí que és veritat que hi ha moltes recomanacions. Antigament es deia que, bueno, una copeta de vi al dia és cardiosaludable, no? Doncs no. De fet, cardiòlegs asseguren que no està recomanat cap ingesta alcohòlica, ni copet de vi, ni copet de cervesa, perquè tot i que tenen substàncies que podrien ser potencialment beneficioses per la salut, no és del tot correcte perquè no deixa de ser alcohol el que porta aquest tipus de refrescos, no? I bueno, això també que diuen que l'alcohol no alimenta ni aporta vitamines, però sí engreixa. També comentar-vos que sí, que l'alcohol engreixa.
Calories buides.
Correcte, calories buides. A més té un component que és alcohol que porta principalment sucre i això ens fa engreixar, ens fa pujar el sucre, ens fa fer una miqueta aquestes coses que no ens agraden. També més cosetes sobre l'alcohol, explicar-vos què us passa quan beveu alcohol, allò que es desinhibiu, no? La consciència ens fa voltes, es va amunt i avall. Pues sí, és veritat, no? L'alcohol pot fer que hi hagi una desinhibició i el tema dels contactes sexuals, no? A vegades fa que hi hagi una pràctica de risc sexualment bueno, no desitjada o desitjada, però va sota una consciència que està una mica emmascarada, no? I a vegades ens passa que molta gent ens diu: ostres, jo és que necessito beure 4 copes perquè em faci efecte. Això és que sóc un crac, no? I ho tolero superbé.
També depèn del temps. Perquè també, si fem 4 copetes en una hora, clar, encara no ha donat temps perquè faci efecte.
Sí, sí, sí. No, perquè a mi em passa a vegades. Dic, ostres, dic, sembla que no t'arriba de pujar. I diuen que a vegades pot ser una mica les condicions en què et trobis aquell dia, no?, que hagis sopat, que tot l'entorn, no?, una mica com et trobis, però a vegades hi ha la tolerància que va creixent, no? Molta gent diu, bueno, com ho voy tolerando, bebo más, i bebo más, i això pot conduir amb el temps, amb una dependència, no?, de dir, ostres, abans en bevia una, tenia suficient, ara necessito 3 per anar una mica més doblegat, no? I no seria el correcte, seria una mica parlar d'això. I després el tema de el cafè.
El cafè.
No. Que molta gent diu que si prenem un cafè, doncs ens traiem els efectes de l'alcohol. No és veritat, el cafè et pot despertar.
Es metabolitza i incluso de vegades consumim aliments i això, sí, perquè creiem que això farà més ràpid l'absorció de l'alcohol per el fetge, i això no és cert. Al contrari, interfereix, perquè si mengem comida, doncs la sang anirà a l'estómac a fer la digestió i doncs serà encara més lenta la metabolització d'aquest alcohol.
Correcte. Jo crec que el millor és quan ja t'has passat d'alcohol o en el dia a dia acompanyar-ho amb aigua, no?
Importar la hidratació. I la hidratació, sí.
La hidratació ens ajudarà una mica que el ronyó filtre, que el fetge una mica faci les seves funcions, ajudarà una miqueta. I per això suposo que durant la ressaca, Tenim set.
Tenim set, sí.
Que sí?
Sí, sí. També seria bo diferenciar que n'hi ha dos tipus d'alcohol, no? Estan les begudes alcohòliques fermentades, que són la cervesa, el vi, i que tenen menys graduació alcohòlica, vale? I després estan els destilats, que són totes aquestes, el whisky, la ginebra, el vodka. Ron, vodka, tot això arriba fins als 40 graus. Doncs no és el mateix prener una cervesa que un cubata.
Clar, és això que, Gabriel, ens diuen quan pregunten quantes UVs, no, prens a la setmana. Aniria una miqueta lligat amb això, no, dels UVs setmanals,
sí.
Que no és el mateix una cervesa, bueno, beure't dos cerveses equivaldria, jo què sé, a beure't una copa.
Una cervesa és una UV, una unitat bàsica estàndard d'alcohol.
Sí.
Vale? I igual que una copa de vi, però un xupito i un cubata equivaldrien a més unitats.
Clar.
Vale? Clar. I normalment es divideix per dones i homes, per fer el càlcul, vale? Una dona sempre hauria de beber menys alcohol que un home. Crec que eren 24 unitats a la setmana d'alcohol, tenint en compte que les destilats compten a més.
Correcte.
I un home crec que 28. Això vol dir que per sobre d'això és un consum de risc, vale? Però tampoc hauria d'arribar ahí per plantejar-te que estàs veient més de la compta.
És
no?
Quan et donen a la consulta i et diuen jo entre setmana no bec, però arriba cap de setmana i bueno, pues me passo, no?
Sí.
Nosaltres el que fem a les consultes, us passem un qüestionari. Fem un qüestionari inicial, que és el que passem a tothom.
Per tota la població adulta.
Que és el self-audit aquest,
sí.
Que bueno, et calcula pues, si ets bevedor de risc, de baix risc o d'alt risc, el que deia la meva companya Gabriela. Si ja considerem que hi ha un alt risc, llavors ja podem calcular les UVs que pots prendre a la setmana, que això ens indica una mica pues, cap a on anem. No? Si la persona té un superalt risc o és un alt risc. Llavors, a partir d'aquí, com sempre, és el pacient el que determina si necessita ajuda, si està disposat a fer un canvi, si vol deixar de beure. Vull dir, això, nosaltres mai obliguem, sempre oferim ajuda i des de l'ambulatori us podem assessorar i guiar. Però sí que és una de les coses que ho preguntem.
Si voleu, ho llegim perquè la gent a casa pugui fer-ho.
Això, perquè sí, faci una autoenquesta.
Exacte, una autoenquesta. Amb quina freqüència prens alguna bebida alcohòlica? Aquesta és la primera pregunta. Vale? La segona és quantes consumicions de begudes alcohòliques fas al mateix dia, no? I la tercera pregunta és si alguna vegada et passes de 6 consumicions.
Vale.
Vale? Així perquè cadascú a casa
vagi pensant una mica. La idea és que, clar, això com diu la Gabriela, també hi ha és el mateix en qüestionari per homes i per dones, però el càlcul és diferent.
És diferent.
És diferent. Però, bueno, es calcularia, no? Si fas el dia que veus una o més, quantes vegades veus, si veus un cop a la setmana o diversos cops al mes, i l'última més de 6. Aquí entraria tot, oi? Entraria cervesa,
sí.
Entraria sí. Tot el que és...
Sí, perquè si fem un consum de 6 cerveses cada dia, si multipliquem per 7 dies, ja estem donant més de la compta.
Correcte. Nosaltres, durant aquesta setmana del 17 de novembre, al CAP hem ficat una tauleta només entrant al centre d'atenció primària, on hem deixat tríptics, no?
D'informació.
Sí, el lema d'aquest any ha sigut veus el que veus? I llavors en aquest tríptic està el que explicava la Gabriela. Hi ha una sèrie de, bueno, d'enquestes, no? Perquè tu mateix pues, et facis una idea.
Facis el càlcul.
D'on estàs.
Sí. I també n'hi ha aquesta guia d'ajuda per deixar de veure en 4 passos quan ja hem detectat que tenim un problema. Quan ja hem detectat que tenim un problema, jo el que aconsello a la consulta és que deixem d'exposar-nos a aquestes situacions que, en les que normalment podem prendre alcohol, per exemple, o al cafè amb les amigues, bueno, quedo amb les mateixes amigues per donar una volta i caminar, no? Canviar d'hàbits, no sortir de nit, no? Discoteques i això, o sigui, el que cadascú detecti en quina situació és quan jo faig el consum d'alcohol i canviar aquestes costums, perquè és això el que ens predisposa.
són rutines, no?, que adquirim, és com el cigarro, no?, rutines que adquirim o simplement ho associem, no?, perquè és el que tu dius, pots anar a discoteca i no beure't una Coca-Cola i passar-t'ho bé, no?, o pots anar-hi i, bueno, i arribar fins al tope on el teu cos pot arribar, no? Al final, sí, són actituds que venen predeterminades i si podem evitar aquest tipus de situacions, doncs guanyarem...
A la primera etapa que estan fent aquest canvi, eh? Sí, després sí, ja sí. No...
Ja un cop ja tens... És com ja el tabac, controlat. No?
Sí, sí, sí.
Un cop ja passen uns mesos... Bueno, hi ha abstinència, no?, que pot haver-hi.
Sí, sí, n'hi ha.
A més, tenim, igual que amb els tabacs, tenim fàrmacs...
Tenim tractaments, sí.
Tenim tractament també amb l'alcohol, que us sapigueu que hi ha un tractament que normalment és la Venerma, no?, la tiamina, són coses així vitamíniques... que ens ajuda una miqueta a reduir l'alcohol i a no tenir aquest xoque de... Però sí que és veritat que quan ja comencem amb tractaments i de més, nosaltres a vegades fem la derivació al CESMA.
El CESMA, Igualada, té un apartament especial per addiccions, que és el...
És el, bueno, el Centre de Salut Mental i Addiccions,
sí.
I el d'Addiccions no recordem del nom, no?
Ara em surti.
Vale. I no, sí, perquè és
el
com
cas,
tot. El cas, això, el Centre d'Addiccions, sí.
Cas.
És com, bueno, el centre específic, no?, on podeu derivar als pacients.
Sí. I no només la del tabac, sinó en diferents drogues, i no solament consum de substàncies de risc, també podem tractar addiccions ara noves, no?, de nova generació, com són la addicció a les compres, a les pantalles,
vale.
I tot això
les
també
màquines.
Ho engloben. Sí, sí, les escurabutxaques també, aunque ja no,
perquè és veritat, hi ha gent que dius, ostres, tinc un primer reconeixer-ho, no?, ho reconec, i a partir d'aquí doncs actuo i busco ajuda, no?, i doncs que sapigueu que igual ara tenim aquest centre que us pot ajudar. Que antigament es deien, vinga, un centre de desintoxicació, ahí encerrado, no?, i no podies pràcticament veure't amb ningú, això ha canviat molt, i ara hi ha altres alternatives.
És ambulatori, n'hi ha psicòlegs, treballadors socials, infermers, que una miqueta d'anar al recolza que necessita el pacient, però no... No vol dir que sigui un internament ni igualment, no?
No, no. A més, ells valoren en quina situació es troba cada pacient, no? I al final ells et poden assessorar una miqueta. I, bueno, així recordar-vos doncs, això, no?, que l'alcohol no deixa de ser una droga, que és important que ho sapigueu això, tot i que és legal. Que hi ha una sèrie de mites, el tema del cafè que ho hem parlat, el tema del vòmit, tampoc és correcte vomitar perquè tal com ha dit la Gabriela, l'alcohol s'ha de metabolitzar pel fetge i segueix un procés que això ha de seguir i ja està, però molt que ens enduem el vòmit ens donen la sensació de que ens trobem millor, però que va, o sigui, això s'ha d'acabar eliminant pel fetge i ronyó. I l'important és que combinar-ho amb aigua. Si decidiu beure, és important no deixar de beure altres coses que són importants pel nostre cos, com és l'aigua. Hi ha refrescos, tot això ja ni lo nombro.
Aigua.
Aigua. Aigua i... Perquè és veritat, a vegades ens trobem amb gent que et diu, no, jo és que... No bec res, només bec cervesa. Clar, això és perillós. Una cosa és que ho combinis, diguis, mira, doncs aviam, tot són persones i al final, doncs, una festa, un cumpleanys, el que sigui, però no deixar de banda l'aigua, que és el que ens manté vius. I ja està. Vull dir, tens alguna cosa a haver d'afegir?
No.
No? Estem aquí per ajudar-vos, com sempre, ja sabeu. Els tríptics els teniu entrant a l'ambulatori a mà dreta. Veureu que hi ha una tauleta que la deixarem un parell més de dies. I hi ha una guia d'ajuda per beure menys en quatre passos. Això, vull dir, us ho podeu emportar a casa, qui li faci vergonya, qui vulgui, i si esteu decidits podeu agafar hora amb infermeria.
O demanar cita a la seva infermera, tampoc.
O demanar,
has de dir per què, no?
Correcte. Sí, sí, demanar cita i dir, mira, doncs sembla que tinc dubtes, doncs estem per ajudar-vos. I després hi ha el programa aquest de Veus el que veus, que és un altre tríptic que tenim, on hi ha aquestes enquestes tan xules que, bueno, al final, doncs mira, és com tot, no? Si un... Pots saber quin consum té de risc, doncs amb aquestes enquestes vas contestant, fas la suma dels punts i et dirà en quin moment estàs de risc. I a partir d'aquí doncs, decideixes o no, vull dir cadascú.
Sí.
I recorda que tenim tant en català com en castellà, ¿vale? I es donen la volta per bueno, qui vulgui, o si té algun conegut i li vol portar, doncs nosaltres anirem deixant durant tota la setmana, que encara tenim més per deixar i les anirem deixant. Vale. Doncs moltes gràcies, Gabriela.
A tu.
La propera ja veurem a veure de què ens toca.
Perfecte.
Bueno, i recordeu que brindar amb aigua no està demostrat que doni mala sort. Bones festes a tots.
Ràdio Piera presenta La tele a la ràdio. Programes, entrevistes i documents de Piera Televisió per ser escoltats mentre mires una altra cosa. La tele a la ràdio.
I avui, doncs, qui tenim de convidat és un amic estimat aquí als estudis de la televisió de Piera i a Piera, al nucli de la nostra vila. Ens acompanya Jordi el Vegès, què tal?
Molt bé, carai, quina presentació, m'has fet posar nerviós.
Se't mareix.
Ara em tremolarà. Ara m'he posat nerviós, eh? Feia temps que no... Sí que em gravo per les xarxes, ara ho parlarem.
Se't posa més nerviós això que les xarxes?
Em posa molt nerviós, sí. Sí, perquè aquí almenys estic parlant amb tu i sé que darrere hi ha gent.
Sí.
Però quan li parlo al mòbil no hi ha ningú darrere. En el moment que gravo.
És veritat. Escolta'm, Jordi el Vegès, pierenc de cap a peus.
Sí, senyor.
Quan tu vas arreu de Catalunya o arreu de la comarca i tu parles, soc de Piera, et sents orgullós?
Sí, a mi m'agrada molt Piera, m'agrada molt la vida de poble. Sí que és veritat que ha canviat, no? No, Piera no és ben bé el mateix que jo recordo quan tenia 4, 5, 6 anys. Tampoc jo sóc el mateix, amb les mateixes necessitats. Dic que sóc de Piera. I quan surto de Catalunya, dic que sóc de Catalunya. I a partir d'aquí ja les converses que se'n derivin, no?
Sobretot Piera, cancel·lant la teva,
sí,
la teva idea, no?
Sí, perquè Piera és el poble que em va donar l'oportunitat de fer entrevistes, la seva tele, on estem ara, que feia molt que no estava aquí. El poble que m'ha vist créixer també a la ràdio. Per tant, jo super orgullós de ser de Piera i tot el que Piera m'ha donat, clar.
Suposo que quan estàs una temporada fora de Piera i tornes a casa, tornes aquí i veus els amics, ostres, t'orgulleix.
Molt, molt, sobretot tornar a estar entre aquestes parets, en aquest plató, amb aquests micròfons, no? que aquests són nous, però ostres, em fa molta il·lusió tornar a ser aquí i no només, o sigui, hi ha un punt més d'il·lusió en el fet de que no vinc a entrevistar, sinó a ser entrevistat. Vaja. I això també és una cosa que em posa molt nerviós, perquè quan jo pregunto, a mi això no em posa nerviós.
No et posa nerviós.
No, potser la primera entrevista que vaig fer, la segona sí. Però ser preguntat...
Canvia, la cosa canvia.
Que si vols et puc entrevistar tu.
El que faci falta.
Tu em fas preguntes i jo te les torno, eh?
Escolta, tu has tingut la teva educació aquí a Piera. Pues, l'educació a dia d'avui ha canviat molt perquè també ets mestre. Mestre estàs,
També has estat a Piera de mestre.
També has estat a Piera de mestre. L'educació ha canviat tant, no?
Sí. A veure, jo aquí també ho mediria de dues maneres, no? El que dèiem abans de si dic que sóc de Piera, sí, segons on estic, no? Clar, primer que l'educació ha canviat. El respecte o podríem dir el poder o la figura del professor ha canviat molt. També he canviat molt jo perquè ara estic a l'altra banda. I no és el mateix quan jo estava a l'ESO i ho vivia com a alumne, ara que estic com a professor. Potser no ha canviat tant, però a mi em dona la sensació que sí.
Ha canviat.
I parlant amb els meus companys profes, m'han dit que sí.
Noteu pressió?
No sé. Notem pressió? Sí. Sí. Depèn del poble on estiguis. Per exemple, el poble on estic ara, la veritat que estic molt a gust i no hi ha cap pressió de res. Però, per exemple, pobles de la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, Baix Llobregat, és
canvia,
complicat.
Canvia tant?
Canvia molt. Amb 10 quilòmetres pot ser completament diferent. De classe social, de nivell, d'immigració, de tot. En 10-15 quilòmetres, per exemple, de Martorell a Sant Esteve, canvia totalment.
Ostres.
Inversament proporcional, sí.
Sí, sí, clar. On hi ha més indústria, potser veus on va més gent que no un altre.
Sí, suposo que els motius són molts, però jo he passat per Piera, he passat per Martorell, ara estic a Sant Esteve, i Piera i Martorell s'assemblen més que no pas Sant Esteve a tots els altres.
Piera i Martorell s'assemblen més. S'assemblen.
A nivell de... d'alumnes, del respecte que tenen, la imatge que tenen del professor, la importància que li donen a l'educació.
És complicat, és complicat. És complicat, sí, perquè és a vegades us trobeu que ho desconec, no?
Sí.
Però a lo millor a vegades us podeu trobar no suficient protegits.
Sí, jo recordo, per exemple, un cas d'un alumne que estava molt nerviós i jo em vaig voler acostar per, doncs, per tenir una conversa més propera amb ell, no? I quan ja estava a mig passadís de la classe, em diu, no te m'acerques que te pego, eh? Jo em vaig quedar, ostres, però què m'estàs dient? I els companys, fora, o sigui, els altres alumnes, fora de posar-se nerviosos, em van dir, sí, sí, diu, no t'acerques, que ja lo hizo.
Que ja lo hizo
otros anys.
És una doble amenaça, no?
Sí, sí, volent dir, els altres alumnes em feien mirades d'em sap greu per tu,
sí, sí,
però per tu també et diem que no t'apropis, que el no que diu és veritat. Mm-hmm. Però això, com dic, varia molt de poble a poble, de zona a zona, mm-hmm. Si el poble té més nivell econòmic, menys, mm-hmm. Sí, sí, que sí, també hi ha, sí, no només el nivell econòmic, sinó les classes socials, si és més poble, si és més ciutat... Mm-hmm. És multifactorial.
Factorial, exacte. Per què et deia això de l'educació? Perquè tu has tingut la teva educació,
sí,
i al final, quan ja comences a ser adolescent, decideixes estudiar del que t'agrada, que era el periodisme.
Sí.
Tu vas fer periodisme, vas treure una carrera, vas treure un títol, i vas tenir la sort de fer pràctiques. A part de que has estat a Ràdio Piera, has estat a Ràdio Masquefa...
Sí, que són les millors pràctiques aquestes, també,
sí,
t'ho dic. Home,
sí,
la primera vegada que et poses davant d'un micròfon és la que t'acollona més.
Ostres.
Sí.
Clar, el moment més nerviós és aquest, la primera vegada.
Clar, la primera vegada que sonen els senyals horaris, per exemple, de Ràdio Piera, i dic, bona nit, Piera, són les 8, benvinguts, ni més ni menys. O sigui, la primera vegada que vaig dir això...
I en directe.
Impacte. Jo sempre, o sigui, tot allò que m'ha fet por i vergonya, cap allà que m'hi he fotut.
Com va anar aquella temporada de Ni Més Ni Menys? Com va ser això?
Van ser cinc temporades.
Va
ser una època molt, molt bonica. Primer de guanyar confiança en mi mateix, perquè jo sempre he sigut una persona molt reservada, molt tímida. Ho segueixo sent. Però sí que és veritat que a nivell social he millorat molt, la ràdio m'ha ajudat molt. Jo abans, per exemple, no hagués pogut, o em costava molt mantenir una conversa amb algú, o l'hagués tallat l'abans possible. Ara ja no. Tampoc la vaig a buscar, no t'ho creguis. O sigui, ara en el centre on estic, en el col·le, em diuen, ostres, però tu, tímid, si cada setmana penges vídeos i tens un tou de seguidors... Dic, sí, sí, perquè el que et deia abans, jo quan gravo, darrere del mòbil o no hi ha ningú, hi ha la meva parella, la meva mare o la meva germana, no? Per tant, soc molt, molt tímid, molt tímid, i parlar d'un a un, el que et deia abans, a mi això em fot molt nerviós.
Però ni més ni menys, per estar cinc temporades, èxit va tenir. Èxit va tenir, també era un cop per setmana...
Era un cop per setmana, era divendres de 8 a 9, en directe, que això del directe és un fet que jo sempre vaig tenir molt clar, que tot i que em posava més nerviós, era una barrera que volia traspassar i crear un espai en directe el volia gaudir, perquè si ho haguéssim gravat, sempre poleixes més, no? Dius, ai, això m'he equivocat, ho trec, ho torno a gravar. No, en canvi, si estàs en directe, o com ara tu i jo, no?, que estem en un fals directe, has d'improvisar, has de pensar, has d'estar més atent al que dius, i si la cagues encara has d'estar més atent amb els nervis d'haver-la cagat, de veure com ho arregles. El directe és fantàstic.
La veritat, perquè ha de sortir, el programa ha de sortir aquesta hora, ha de sortir...
Ha de sortir, i el que surt...
Surt!
Ja no és cosa teva.
El que surt.
El que surt ja ha sortit, sí. I tu no pots fer res, per tant... El directe és una gran, gran, gran escola de
comunicació. Vas entrevistar a molta gent.
Sí.
Hi ha un dels que vas entrevistar que van tenir la sort, gràcies a tu, de poder-el portar a una marató que fèiem aquí al costat d'Espai d'Entitats, Haldor Mar.
Sí.
Haldor.
El Haldor Mar. Sí, sí, que després me l'he seguit trobant en altres esdeveniments on, on ell tocava i jo he anat i ens hem saludat i hem xerrat. Va ser, i sempre li recordo, sempre li dic quan me'l trobo, la persona que em va donar confiança en aquest món.
Sí?
Perquè per mi era un uau, un superfamós en aquell moment. L'havia acabat d'entrevistar el Basté a RAC1. Sí. I jo vaig dir, per preguntar-li si vol venir a Piera, no, no perdo res. El no ja el tinc assegurat. I em va dir que sí.
Ja veus.
I em va sorprendre molt que jo, amb 16 anys, presentant un programa en un poble que segurament ell ni
coneixia,
ni coneixia em donés una entrevista tan, tan bona i tan correcta com la que havia acabat de fer a RAC1 feia uns dies.
Sí, 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 la veritat que sí. Vam tenir la sort, gràcies a tu, de tenir en sí, Haldor aquí a la marató.
Després va venir amb una marató.
Per això et dic que has entrevistat a força gent en aquests 5 anys.
Sí, bueno, Pilarín Vallès, a l'Artur Mas, em sembla que també el vam passar per la ràdio, que va ser un projecte de la carrera.
Sí, sí.
El germà del Ferran Adrià. El Ferran Adrià encara no, però tranquil, que en el Catalanet arribarà un moment que el portaré. Doncs molta gent, molta. Per exemple, una de les que sempre recordo amb més estima és que vaig entrevistar a la veu del Piolín.
Ah, sí?
A la veu, a la versió castellana del Piolín, que tots coneixem. I és una dona que es diu Maria Dueñas, crec, que és del Yucatán, de Mèxic, i vaig contactar amb ella per Facebook i la vam entrevistar. Tot va ser en aquell moment de la independència, que hi havia els policies en el vaixell aquell del Piolín al port de Barcelona. Jo la vaig contactar, li vaig fer una entrevista com a la veu del Piolín i després li vaig comentar el tema de que havia sortit amb veu de tothom, doncs el Piolín, la veu, i s'havia tornat a parlar del Piolín i la vaig informar. I va ser una entrevista molt, molt maca.
Per això et dic, has fet en 5 anys moltes, moltes entrevistes, però també has estat a Ràdio Masquefa.
També.
Ràdio Masquefa amb el programa, a veure si ho dic bé, Sant Tornem-hi.
Sant Tornem-hi.
Per què sí, Sant Tornem-hi?
Doncs perquè ja portàvem 2 o 3 temporades a Ràdio Piera. A l'estiu a Ràdio Piera no fèiem programa, llavors vam dir, ara on el podem fer? Perquè
ja amb el mateix format, eh?
El mateix format, els mateixos col·laboradors, l'Ot, el Jordi... I vam dir, si a Piera no podem, el poble al costat. I ja ho vam fer durant els 2 mesos d'estiu.
Allà no va ser tan llarg, eh?
Allà van ser 2 mesos. Allà van ser 2 mesos.
I escolta'm, amb els teus estudis, a poc a poc, arribes a RAC1.
Sí.
A treballar... En pràctiques.
En pràctiques,
en pràctiques, a treballar amb Basté.
El versió RAC1, amb el Toni Clapés.
El Toni Clapés també.
I tota la seva colla.
Treballar amb aquests periodistes tan top. Un luxe, no?
És un luxe. És increïble. O sigui, per mi això va ser un somni fent realitat. Perquè cada vegada que sonaven els senyals horaris a les 8, quan feia el meu programa, el Ni Més Ni Menys, jo m'imaginava que estava a RAC1. I després, al cap de 6, 7, 8 anys haver estat allà, és com... Em fa pensar, no? I penso, realment, quan vols molt una cosa, i la treballes, òbviament, no? Allò de... Aquella típica frase de... Si ho vols molt, ho aconseguiràs. No, no. Què coi? Ho has de voler molt. Però ho has de voler molt no per aconseguir-ho, per treballar-t'ho.
Per treballar-ho.
I si tu treballes molt... Després, casualitats de la vida, intentes estar a molts llocs, bueno, tu això ho saps millor que ningú, que estàs a tot arreu, passen coses, i va donar la casualitat que quan estava fent l'any de pràctiques a la carrera, el profe del seminari de periodisme, que vaig agafar la vessant de ràdio, era amic íntim del Toni Clapés. I llavors em va dir, Jordi, diu, he vist que pots tenir un espai en aquell programa i jo de veritat que no m'ho vaig creure. Perquè a més a més em va trucar perquè jo per reforçar aquesta creença de dir vull aconseguir tal cosa, vull arribar a tal lloc, en aquell cas era a RAC1, jo també anava molt de públic als programes a RAC1.
Ah, sí?
I anava a la competència, a la segona hora, i quan em truca aquest professor... I em diu, Jordi, t'he trobat un lloc al versió RAC1. Jo estava de públic a RAC1.
Què diu?
En aquell mateix moment. I, wow. I llavors, en aquell... Pf, saps allò quan et cau, quan de cop i volta l'aire, wow, el sents pesat i dius...
He aconseguit,
no,
encara que sigui en pràctiques, he aconseguit un somni, no? Poder sí, estar sí, aquí, dius, en no, aquestes parets, exacte, en aquestes oficines...
Exacte, dius, no pot ser. I després intentes unir els punts cap enrere i dius, home, sí que pot ser, eh? Perquè 5 anys a la ràdio, m'esquefa, a la tele... Que després s'ha de donar la casualitat de que jo hagués estat en aquella universitat, a la Blanquerna, i que aquell professor fos... Amic íntim. Però és que és igual, si aquell professor, encara que hagués continuat sent amic íntim del Toni Clapés, jo no hagués fet tot el que vaig fer abans...
Claro, t'ho diré.
Que aquest professor sigui amic íntim del Clapés no hagués sigut la porta que jo entrés en aquell espai, no?
I com va ser treballar amb ells? Perquè suposo que és treballar també amb una mica de pressió, perquè sí, ell, si a les 6 del matí ha de sortir el programa, ha de sortir el programa a les 6. I sí, han d'estar totes les comes, els accents, ha d'estar tot ben... No
sí,
és així, no?
Bueno, això en el cas del Basté, eh? Jo no vaig estar en pràctiques amb el Basté, això deu ser, deu ser bastant més dur, no? Jo al matí anava a la uni, i a la tarda de 3 a 7 o de 3 a 8, no ho recordo, perquè crec que ens quedàvem una hora després al programa, a preparar el de l'endemà, estava a RAC1. I recordo que em van donar el fet de preparar la secció del Sergi Pàmies,
sí,
de les pel·lícules, sí, i jo li preparava els guions. El Sergi Pàmies ens escrivia un correu de les pel·lícules que volia parlar.
I després ja teníeu que...
I jo muntava, estructurava la secció, què li preguntaria el Toni amb ell... Vull dir, a nivell professional, super ben muntat. Bueno, de fet, és que és el programa que jo escolto, que sempre recordo de quan acompanyava a ma mare a comprar el pa a 7:15 del vespre, plovent, fent sol, o sigui, qualsevol dia de la meva joventut, jo escoltava aquella secció. Jo escoltava també el moment en què, ara no sé si el tenen ja, però el Ramon Gené,
sí,
aquest gran divulgador de la música, de l'art, jo l'escoltava i jo em quedava embadalit, jo em quedava flipant, de dir, ostres, i jo m'imaginava estant allà. I després arriba el punt que li faig els guions al Sergi Pàmies, li faig els guions al Ramon Gené també, que el conec, que parlo amb ell. Va ser una època molt
vas aprendre molt, vas aprendre molt,
moltíssim.
Et sents afortunat?
Molt. Em sento molt, molt afortunat per tot el que estic aconseguint. I no tant pel que estic aconseguint, sinó per l'opció i l'oportunitat que he tingut de poder-ho estar aconseguint, no? És a dir, tota la tranquil·litat que m'han donat els meus pares, tot el que he pogut fer, totes les oportunitats que m'heu donat els amics, i en especialment tu i el Màrius a la ràdio. Em sento molt afortunat de la base que he pogut tenir per després, o sigui, tenir un terreny de joc tranquil on jo treballar a gust, perquè treballar m'agrada, i després aconseguir-ho. Sí,
sí, és veritat que sí, que si tens uns bons fonaments, i si ho has treballat i amb els pares, com acabes d'anomenar els pares, sí, si ho has treballat amb família, aquests fonaments, a poc els fruits surten.
Clar.
I és com és el teu cas, no? És
sí, així. Sí, sí, per tant... Òbviament que em treballo molt tot el que aconsegueixo, i no seré... Tampoc m'agrada dir el pensament de... No, mira, he tingut la sort de fer el que he fet o d'aconseguir el que he aconseguit. És molt banal, això. O sigui, no sí, només he tingut la sort. O sigui, amb la mateixa base que els meus pares, els meus amics, el meu entorn sempre m'ha donat, si jo no m'ho hagués treballat, tampoc hagués aconseguit res, no?
Claro.
Però si ho hagués volgut treballar però no hagués tingut aquesta base, segurament, per molt que m'ho treballés, tampoc ho hagués pogut aconseguir.
Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, fa un moment has anomenat el nom que et diré ara, i per mi que deuria ser tot un luxe poder entrevistar Artur Mas. Com va ser aquest treball, aquesta entrevista? Sí. Perquè jo tinc entès... perquè jo ho sé, perquè ahir m'ho va comentar, hòstia, tinc que entrevistar l'Artur Mas, no sé on portar, no sé on quedaré, va ser així, no? On veu anar? Com va anar aquella entrevista? Perquè, ojo, Artur Mas.
Sí, això va ser per un treball a la universitat que estàvem fent una revista... Ara mateix no recordo quin era el motiu de la revista, però era un treball de 6 mesos d'un seminari i que va ser el mateix projecte pel qual vam entrevistar la Pilar Invallès, l'Albert Adrià. Com va ser? Doncs ens vam posar en contacte amb ell. Sí? Allò que dius, no, deu ser molt complicat. Jo me n'he adonat que al final, bueno, tu també ho saps, tan complicat no és. El que és complicat és creure't que és senzill. Sí. Perquè al final moltes vegades, segurament a tu t'haurà passat, no? Igual que a mi, el fet de dir, ai, vull entrevistar tal persona, ui, que difícil serà. No, però si estàs a un missatge, o sigui, el que és difícil és que tu mateix t'acabis creient que és fàcil perquè estàs a un missatge.
Clar. Només és enviar un missatge, un WhatsApp, una trucada de telèfon.
Sí, o sigui, la limitació la tenim moltes vegades en nosaltres mateixos, de dir, ens diran que no, o és difícil. No, tu fes el missatge i...
Ja dirà.
I així va ser, i així va ser. I ens va citar un dia, una hora, com es diu això? El despatx que tenia com a expresident allà al Palau Robert, al començament del Passeig de Gràcia, i ahir ja el vaig entrevistar.
Molt senzill aquest home, no?
Molt senzill. Me n'he donat d'una cosa superincreïble, que és que quan... A veure com ho dic, això. Quan més amunt de nivell o de popularitat està la persona, més fàcil és tractar-la.
Sí. Que t'ho posa més fàcil.
T'ho posa més fàcil. Tu internament, i més jo en aquell moment, pensava, oh, com més amunt estiguin, em fa més impressió, serà més complicat, o estaran més apartats de tu. Al contrari. Qui ja està tan amunt i qui ja ho ha aconseguit, qui ja ha aconseguit fer el que volia i està on està, al contrari, està més a prop de tu. Sí, per exemple, això ho vaig viure molt amb la Mònica Terribas, una professional increïble, i veure com treballava, com estima el seu marit, el Sergi Cotillas, que va amb cadira de rodes. Jo una cosa que no em trec mai del cap és, estava el mateix dia que li vaig fer l'entrevista a la Mònica, vam aprofitar per estar una estoneta allà asseguts a l'estudi i veure com feia el programa. I ella feia el programa amb uns auriculars que ja portaven un micròfon a l'estil Madonna. O sigui, no parlava amb el micròfon de taula.
Sí, de taula.
Ella s'aixecava per l'estudi, sortia de l'estudi, saludava el seu marit. I jo recordo un moment que a mi em va fer volar el cap, que quan algú estima de veritat, quan algú estima el que fa, estima amb les persones amb les que està, i a més és bo i s'ho treballa, perquè això és una cosa que es va retroalimentant, no? Si estimes, tu treballes més. Si tu treballes més, estimes més el que t'has treballat. Jo recordo estar fora de l'estudi, ella sortir, abraçar el seu marit, el Sergi, parlar amb ell d'una forma amorosa, com jo voldria replicar amb la meva parella i a la meva vida, i així ho intento, i fer-li una abraçada, acabar de parlar de coses del dia i dir, seguim en directe a Catalunya Ràdio, com us estàvem explicant, allà mateix amb ell, i seguint-lo acariciant, i està ja narrant la notícia.
La notícia que següent que...
Següent. Va ser una cosa que em vaig quedar, dic, no pot ser.
I ho feia tan fàcil.
Mentre estava xerrant o acaronant el seu marit, increïble.
Les persones que et sorprenen de cop i volta. Si jo et parlo de Televisió de Piera, Televisió de Piera, també t'ha donat.
Molt, com la ràdio. La ràdio, jo tinc el record que va ser primer, però ara mateix no ho tinc clar. Va ser primer? Jo crec, almenys, si no va ser primer...
Va anar molt paral·lel, no?
Va anar molt paral·lel. Va ser quan vaig començar també a la tele, que tu em vas dir, Jordi, doncs estàs a la ràdio, no? Fes alguna entrevista aquí a la Festa Diversitat o...
O a la Fira del Sant Cris.
O a la Fira del Sant Cris, crec que fins i tot vam acabar muntant com una sèrie d'entrevistes, no? Que també vaig estar fent jo aquí a la tele. Bueno, va anar en paral·lel. Sí, va ser una època molt xula, de molta feina, d'intentar superar molts nervis, nervis que ara he vist que m'han tornat quan he estat aquí, i tot això doncs, et va portant a anar encadenant una cosa amb l'altra, i constantment jo, com que el meu cap no pot parar...
No pot parar, sempre doncs, està...
La meva família em diu, para, no facis res. I dic, però que jo em foto malalt si no foto res. Jo em foto malalt. Jo em sento sa mentalment si estic fent un programa, si estic fent contingut ara, en aquest cas, pel Catalanet, si estic aquí parlant amb tu, si t'estigués entrevistant.
Sí, sí, sí.
Suposo que m'agrada comunicar. Jo em sento, igual que algú sent a gust i sa quan surt a caminar...
Sí, sí, exacte.
Jo em sento... a gust, tranquil i no malalt quan no paro, justament.
Escolta'm, quan jo et vaig comunicar, no recordo bé l'any, no sé si va ser el 2022, 23,
sí.
Et vaig comunicar, Jordi, vols fer la gala de Televisió de Piera? Però no la vull fer sol, em vas dir, sí que ho recordo, no la vull fer sol, que algú estigui amb mi. Quina responsabilitat, no?
Sí, una responsabilitat i un orgull. És una mica això que comentàvem ara, no? Quan la responsabilitat ve d'estimar el que fas, d'estimar el per què ho fas, passa de responsabilitat a orgull. Llavors aquesta responsabilitat com que relaxa una mica els nervis, tot i que aquell punt d'adrenalina sempre hi és, no?
Sí, sí.
Però... fer coses per ajudar els altres, jo crec que és el màxim exponent del que vol, del que es vol aconseguir amb la comunicació, no?
Sí, sí, sí.
Ajudar els altres.
Els altres.
Si a través d'una gala ajudes directament, no? I més amb aquesta causa. Però si és amb una conversa, potser ara hi ha algú que ens està veient... Que ens està escoltant i diu, doncs, va, jo també li envio el missatge a la persona que li he d'enviar, no? I a partir d'aquí comença la seva carrera.
La veritat és que sí, que vas fer aquella gala tan bona que va sortir amb el Miquel Miralles. Els dos, vosaltres dos ho veu combinar molt bé, perquè el Miquel en algun moment també va sortir a fer algun truc de màgia.
Sí.
I la veritat que aquella gala va estar...
Jo no vaig sortir a fer res perquè jo així, no. A nivell artístic, no...
Passa'm que no.
A mi no em demaneu massa d'això.
I escolta'm, i passen els anys, ara, com has comentat a l'inici de l'entrevista, ara ja ets professor,
sí.
Però a part de ser professor, a tu et faltava alguna cosa.
Sí.
I et faltava el que ara mateix està batent rècords, sigui a TikTok, Instagram, a les xarxes socials, Facebook no ho sé, però bueno, potser també.
Facebook també, hi ha vídeos que van millor a Facebook que a Instagram.
D'on ve això del Catalanet?
Doncs ve d'aquesta passió de comunicar, d'explicar, que és on jo em sento sa, a gust, tranquil. Si després arriba més gent o a menys, això tant se val, no? Perquè només que arribi a una persona, això sembla un tòpic i és molt típic, però és veritat. O sigui, el que dèiem, no? la intenció final de comunicar és que algú es quedi amb el que has dit o que hagi après alguna cosa i li canviï. Si li canvia una persona o li canvia 100.000, jo la feina ja l'he fet. Si li canvia 100.000, doncs, hòstia, molt millor, no? Però és fantàstic tenir la responsabilitat, l'espai i també l'orgull i el poder de poder impactar a tanta gent i en aquest cas i ara en aquesta nova etapa amb el Catalanet, que com dius està anant superbé.
Tu esperaves?
No.
Tu vas començar, com pots començar, o qualsevol persona pot començar un projecte nou.
Sí.
Bueno, he pensat, hauries de comentar-ho a casa, suposo.
Sí.
I vull intentar fer això del Catalanet, no sé si ja tenies el nom decidit, i hi havia que passa, però tu pensaves aquest tan èxit?
No, això va anar de la següent manera. Jo el no fer ràdio, perquè la ràdio, l'etapa de ràdio se'm va acabar quan vaig començar les pràctiques. Llavors vaig acabar les pràctiques, vaig acabar la carrera... I a mi em faltava alguna cosa. Aquesta alguna cosa la vaig recuperar quan una amiga em va dir Diu, Jordi, diu, a tu què t'agrada la comunicació? Diu, per què no et poses a... mires a fer el màster i et poses a fer de profe? I jo vaig pensar, hosti, alguna cosa tan senzilla i que a mi no se m'havia passat pel cap. I em va dir, home, sí, fes-ho, que se't donarà bé. I estic molt agraït a l'Anna que em donés aquesta empanteta, no? Però, clar, el que dèiem abans, no? Com està l'educació? I vaig veure que la classe, primer perquè hem de complir un currículum, òbviament, sí. Però, a més, no era un espai on jo em pogués expressar tot el que volia expressar, com em volia expressar, i que jo concebo les classes no només com un lloc on vas a llegir un temari, sinó on també pots comunicar, explicar curiositats, anècdotes seves, perquè realment quan s'aprèn, no? És a dir, un alumne no aprendrà els diftongs perquè li ensenyis els diftongs, per exemple. Aprendrà els diftongs perquè ets tu que, havent-li ensenyat altres coses, li ensenyes els diftongs, no? I llavors, el primer any, l'educació la vaig veure una mica negra i vaig dir, a veure, cap on puc tirar? I vaig pensar, ràdio, i vaig pensar, muntar un podcast. I dic, uf, però muntar un podcast, per exemple, com estem fent ara, no? A mi m'agrada molt entrevistar, però jo pensava, dic, haig de fer una cosa que, per exemple, si hagués muntat un podcast de zero, sense audiència, hagués sigut molt difícil créixer. Sí. A l'audiència, perquè et conegui, en el món i actualment a l'època que estem, has de fer contingut curt. I vaig pensar, hosti, molt millor, abans de currar-me un 40 minuts de programa cada setmana, faig vídeos curts, i millor, arribaràs a més gent, em podré produir més. Després, te n'adones que me n'he adonat que sí, que són vídeos curts de 15, 20, quan faig reportatges de curiositats de Catalunya, de pobles i tal, són vídeos d'un minut, 1 minut 10. Això és el que duren. El que costa produir-los, muntar-los i sobretot pensar-los.
Clar, hi ha una feinada.
És una feinada, però em diverteix molt. A mi m'encanta comunicar. Llavors, m'encanta el fet de dir, vale, jo vull dir tota aquesta informació i ara l'haig de concentrar en un minut. Això és guapíssim. Bueno, almenys a mi...
per tu!
A mi m'apassiona molt. I és xulo veure que després apassiona molt a l'audiència que et segueix, no? A mi m'encanta escriure. És a dir, com més curt pugui fer allò que vull ensenyar, primer, que millor serà, primer, després que millor ho hauré après jo, perquè més voltes li hauré donat i allò que jo ja he après, perquè recordo una vegada en una entrevista que em van dir, a veure, et dius el catalanet, has fet un boom increïble a les xarxes, tot aquest coneixement que tens, i jo vaig dir, no, tot aquest coneixement que tinc, no, dic, jo sóc periodista, dic, igual que un periodista no té tot el coneixement de la persona que entrevistarà cada dia, no? S'ho prepara, ho fa, i a mi això m'encanta. I haver descobert un format de fer com productitzar, és a dir, fer producte, una informació petita, com si fos una xocolatina, i entregar-la a l'audiència, això m'encanta.
Fins on podeu arribar? Fins on pots arribar, el catalanet?
doncs no
perquè
sé.
Ara, perdona, deus tenir no sé quants milers de seguidors.
Ara, a Instagram, estic a 70, 80 seguidors, arribar a 119.000. Facebook, estem al voltant dels 15.000. A Threads, que és com el Twitter d'Instagram, uns 11.000 i alguna cosa. I aquí me'n falta algun. TikTok, al voltant dels 25.000. El que passa que TikTok l'he deixat una mica de banda. Primer, perquè se'm viralitzaven molt més a Instagram que a TikTok. I després, perquè TikTok és curiós que, tot i que excepte assassinats i tortures en directe, pràcticament, després penjo un vídeo de 5 paraules al castellà al català i me'l treu per delito de odio o delito de... Sí, llavors vaig pensar... Ho deixo una mica de banda.
Això t'ha passat?
Sí.
A TikTok, eh?
Que a TikTok m'ha tret vídeos perquè inciten a l'odi.
I després veus les altres coses.
I després veus les altres coses, sí, sí. Està el món fet una merda, en aquest sentit, Luqui?
Si tu vas a mirar, si m'he quedat una mica així en xoc.
I on arribarà el catalanet, no ho sé. Jo el que sigui tenia clar, i recordo un dinar a Igualada que li vaig dir a la meva parella, li vaig dir, no sé com ens ho fotarem, dic, però arribarà un dia, no sé si tardarem un any, dos, tres, quatre o cinc, que seré la persona més seguida en català.
Sí? Tu creus?
I així tal qual li vaig dir.
I ell em va... Vas pel camí.
I ell em va dir, diu, hi confio i t'ajudaré. I gràcies a la seva confiança, a la seva ajuda, doncs estic en camí. La persona individual que més seguidors té en català, fora de celebritats, com per exemple presentadors, vull dir, creadors de contingut que han fet la seva audiència des de les mateixes xarxes, qui més en té és aquell valencià, el Cabra Fotuda, que es diu Fran Tudela, que té 180.000 a Instagram.
I després va el Jordi.
Jo tinc 119, de que està el tercer o el quart a la cua.
Aquí hi ha una... una...
Però ell porta 5 anys, jo en porto un, un i poc.
Estàs content, eh?
Estic molt content.
Estàs content del catalanet, de l'audiència, del format, un format que no s'havia vist mai, un format que... Bueno, un format així diferent.
Sí, li vaig donar moltíssimes... Bueno, ja ho saps, Luqui, com sóc. Li vaig donar moltíssimes voltes. Dic, a veure, dic, quin format pot tenir, pot agafar molta audiència, pot agafar molta atenció, perquè no és el mateix. Una cosa és agafar atenció i una altra cosa és agafar audiència. Atenció, te l'agafa un vídeo de TikTok que fa 30 milions de visites en un dia, però jo no he agafat audiència de cap tipus. A mi m'interessava atraure a una audiència que se senti orgullosa de ser català, que gràcies a aquests vídeos pugui reforçar la idea aquesta de ostres, és que val la pena el que hi ha, val la pena el país que tenim, val la pena la llengua que tenim. I també, a part de la idea aquesta personal, com et deia, de vull ser el més seguit en una llengua, no és tant per mi de jo ser la persona més seguida, sinó el fet de dir jo vull que a través de mi el meu perfil sigui la prova de que el català no està mort. I aquesta va ser la llavor de començar el catalanet. Vaig pensar, dic, si es fan bons continguts, es fan amb ganes, es fan amb estima, estimant la llengua, estimant el país, i intentant entendre com l'audiència actualment vol consumir contingut, dic, és que no pot fallar. Dic, tardarà un any, tardarà dos, tardarà tres, el que sigui, però no pot fallar si cada vegada vaig millorant. I la sorpresa és que ja ho devia fer bé des del primer vídeo, perquè el primer vídeo ja va... Recordo que el primer va fer 100.000+, el segon va fer 700.000, que era un d'aquests de 5 paraules al castellà i al català, i bueno... Aquesta ha sigut la meva marca, no? Els 5 paraules del castellà al català, per 1, per 2, per 3...
I també buscar el nom adequat, o sigui, el catalanet, buscar el... Perquè, sí. Clar, haguessis pogut posar, jo què sé,
també.
altre nom, no?
Sí, el perfil...
Però buscar aquest perfil al catalanet...
I que estigui disponible també, a totes les xarxes.
També.
Perquè aquest també era un altre fet que a mi em va estar frenant molt... Perquè jo tenia clar quin... Això va començar el febrer del 24, el 20 i pico de febrer. Però jo aquesta idea ja la tenia des d'agost de l'any anterior. Però no acabava de tenir clar amb quin nom presentar-me i quin tipus de contingut fer. Perquè volia que aquest nom estigués disponible, com et deia, a totes les xarxes socials. Perquè si en un futur, per exemple... vull créixer amb contingut a YouTube, per exemple, contingut de llarg format, no podia ser que Instagram em digui el catalanet i després a YouTube tingui un altre nom. I quan el vaig trobar vaig dir, vinga, va.
Aquest no se m'escapa.
aquest no se m'escapa.
L'agafo ben agafat, eh? I
compro tots els dominis, obro tots els comptes possibles a les xarxes socials i ja per totes.
Jordi Albellès, jo estic molt content. Jo també. No sé si ha quedat alguna cosa en el tinter, com sempre dic jo, del catalanet o de la vida.
Alguna cosa... Home, doncs mira, ja que estem parlant del catalanet, que compliré i aconseguiré...
Això queda enregistrat,
El pensament aquest de l'inici de seré el més seguit en català, i ho repeteixo, no és per mi, sinó que és per donar confiança a la gent catalana, als catalans, als catalanets, a les catalanetes, que el diminutiu no és de menyspreu, al contrari, és d'estima, de proximitat. És un projecte que, a part de fer-me créixer a mi com a persona, el vaig començar, com dic, perquè tots ens creiem que la llengua catalana té espai, té lloc, té força...
Que no està perduda.
Que no està perduda, perquè si no, no tindria vídeos amb més d'un milió de visites. Per tant, el projecte, la idea és dir, la llengua catalana no està perduda i ja em poso jo, us ho intento demostrar, i una cosa que jo sempre intento fer, que no vull que se m'escapi mai, a nivell de línia de contingut, i que ho tinc molt clar des del primer dia, és que no vull créixer o donar-li importància al català o créixer un perfil en català amb el missatge que moltes vegades hi ha d'alguns creadors de és difícil viure de fer contingut en català, és difícil que et vegi molta gent en català, tot això ho vull trencar. I no vull fer audiència que tingui aquesta pena de ai, sí, va, ho segueixo perquè és veritat, té raó, és molt difícil. No, fem contingut xulo, fem contingut que atrapi la gent, provem nous formats i sobretot fem-ho des del cor. I el català es defensa, igual que en les converses, no? El català es defensa fent-lo servir. Doncs el català, les xarxes socials, no es defensa dient ai, és que és difícil per així buscar l'atenció. No, es fa el millor contingut possible i les visites arriben.
I t'arriben. Jordi, amic,
Luqui,
al Vallès,
estimat meu.
Moltes felicitats pel teu èxit, per la teva vida, perquè la veritat que veig que vas molt bé, ho he de dir. I sort, salut i visca el catalanet.
I tant, visca el catalanet, visca el català, visca la llengua catalana, visca Catalunya, visca el nostre país, visca les ràdios locals, les televisions locals. I gràcies per donar-me l'oportunitat d'ara explicar-me com el catalanet i gràcies per donar-me els micròfons, no ara, que ara és molt fàcil,
sí,
ara és... perquè, ei, ets el catalanet, va, vine, no, de donar-me'ls quan no era ningú, perquè gràcies a això ara sóc qui sóc.
Moltes gràcies. I gràcies per venir.
Gràcies a tu, Luque.
Doncs el Jordi Vallès, el nostre amic de Televisió de Piera, Ràdio Piera, doncs ens ho ha explicat aquí als estudis de la televisió local de la vila de Piera.
Bon dia, oients de Ràdio Piera. Soc la Cília de la Biblioteca. Com cada setmana us porto totes les activitats que tenim preparades. Començarem dimarts a 5:45 de la tarda a Mar Jove, amb Desconnecta, un espai molt xulo per a nois i noies de 5è de primària fins a 4 d'ESO, on poden crear, expressar-se i provar diferents llenguatges artístics amb l'acompanyament d'un professional. I més tard marxarem amb un grup d'usuaris i usuàries a la trobada de clubs de lectura de les biblioteques que té lloc a Olesa de Montserrat. Anem amb altres biblioteques. De fet, en aquesta desena trobada hi seran presents unes 1.200 persones de més de 200 clubs de lectura. Tots plegats assistirem a l'obra de teatre Mort d'un comediant, de Guillem Clua, dirigida per Josep Maria Mestres i interpretada per Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet. Dimecres a 5:45 seguim amb els exploradors de contes adreçat a nens i nenes de segon i tercer de primària. Ens trobem per comentar àlbums il·lustrats i després fem una manualitat relacionada amb el tema. Dijous a les 5 de la tarda toca posar a prova l'enginy amb Escape Room, literari inspirat en els contes de Hans Christian Andersen. Si teniu infants de 6 a 12 anys que gaudeixin resolent enigmes i reptes, aquesta és una molt bona proposta. Tot seguit, a les 6 de la tarda us proposem una activitat que arriba al cor, organitzada pel Banc del Temps. Escriu els seus noms en la teva lletra. Plegats cosirem noms amb lletres de roba per regalar-los als nadons ingressants als hospitals, dins el projecte solidari Núvol de Lletres. Si voleu aportar el vostre granet de sorra i passar una tarda diferent, veniu a la biblioteca i sumeu-vos-hi. No cal experiència, només ganes de participar i compartir. Divendres a les 6 de la tarda arriba al nostre Cinefòrum. Aquesta setmana veurem La llei del silenci d'Elia Kazan, comentada per l'Enric Falo, una pel·lícula clàssica, intensa i molt rica per debatre, així que si us agrada el bon cinema no hi falteu. I acabem dissabte a les 11 del matí. Us convidem al Videofòrum. Hop, estem a temps. Viurem una jornada plena d'esperança i acció col·lectiva per descobrir com podem revertir la crisi climàtica. Compartirem idees i imaginarem junts un futur millor amb els conductors, la Lara Pla, el Carles Vila i el Martí Martos. Els podeu seguir a Instagram a Hop, a Noia Sud. Veniu a veure l'exposició Els colors de la natura del pierenc Jordi González García. Pintures a l'oli amb animals, paisatges de Piera i bodegons. I al mateix temps tenim una altra exposició de postals de Nadal, cortesia del Joan Poc, a qui li donem les gràcies. Recordeu, per qualsevol consulta ens podeu escriure per WhatsApp al 608 917 920. Fins diumenge que ve.